Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de les migranyes, allò que quan tens un dolor de cap molt gran, imagina't, i penses, oh, que insuportable, doncs la migranya és encara més, encara molt més. Jo no he tingut mai, afortunadament, i no puc imaginar-me com pot ser un mal de cap, però sí que hem tingut mal de caps, qui més qui menys, hem tingut mal de cap i sabem com de molest i d'angoixa que et dona això. Doncs la migranya és encara pitjor, incapacitant. Parlem de migranyes, parlem del que sabem fins ara de la migranya, de com tractar-la amb el neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Albert Muñoz. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. D'entrada, estava fent la comparació d'imaginar que tens el pitjor mal de cap que has tingut a la teva vida, doncs la migranya és encara pitjor, és així, tal qual, no?
Sí, sí, exacte. La migranya no és només un mal de cap, no? La cefalea es pot considerar des del símptoma el mal de cap, però la migranya és una malaltia. I no és només el mal de cap, és moltes coses més. És incapacitat per moure's, incapacitat per tolerar qualsevol estímul extern, incapacitat per pensar, per concentrar-se. En resum, és incapacitat per absolutament tot durant el dia de la crisi.
Quan comença a tenir una persona migranyes? És una qüestió que ja és des de sempre o hi ha un moment a la vida que pot aparèixer? O les dues coses?
La migranya realment és una malaltia genètica. La persona que neix amb migranya neix migranyosa. El que és veritat que pot ser una migranya que no dona la cara fins un cert moment de la vida. És molt típic els desencadenants hormonals, perquè és molt freqüent que els pacients debutin a partir de l'adolescència, i després al llarg de la vida s'anirà modificant, anirà canviant també la forma en què debuten les crisis, tot sempre relacionat amb estímuls externs o estímuls interns, amb diferents desencadenants al llarg de la vida.
És una qüestió més de dones o d'homes? Està equilibrada la població?
És força més freqüent en dones, més o menys el triple en dones que en homes, tot i que existeix pels dos gèneres.
I com es tracta una migranya?
És complicat. El tractament de la migranya ha de ser molt integral. Ha d'incloure des de hàbits de vida que ajudin al pacient amb migranya a portar una vida compatible amb la seva malaltia, evitant canvis bruscs, tirant sempre cap a rutines de vida que facilitin un ritme adaptable al cervell per intentar minimitzar al màxim els desencadenants de les crisis. I després, quan amb això no és suficient, s'adopta per un tractament del que separaríem el tractament agut, el tractament del moment que tens dolor, per abortar la crisi, i el tractament preventiu, que ja entrem en una gamma molt àmplia de tractaments diversos per intentar reduir la freqüència i la intensitat de les crisis de dolor.
Una persona que pateix aquesta malaltia, la migranya, pot detectar que està a punt de patir una crisi de migranya? El seu cos li anuncia que ve un atac o no? Se li presenta i no dona temps a reaccionar?
Hi ha algun percentatge de pacients, més o menys el 25%, que tenen una migranya que es diu ambaura. Aquesta aura són símptomes que no són dolor, que són símptomes visuals, símptomes sensitius, o fins i tot d'altres, que poden precedir a la migranya i avisen de que ve el dolor, tot i que aquests cops aquests símptomes poden ser també igualment molestos. A més, hi ha una fase prodròmica de la migranya, que tot i que en molts casos es considera subclínica, és a dir, que el pacient no n'és conscient, sí que algunes persones refereixen alguns d'aquests símptomes hores o fins i tot un o dos dies abans de la crisi i ho poden preveure.
Se sap la freqüència en què poden passar aquests atacs o va en funció de la persona, de la manera, o hi ha una mitjana?
És molt variable. Nosaltres, de fet, classifiquem la migranya una mica en funció de la freqüència. Parlem de migranya episòdica quan és per sota de 15 dies al mes, episòdica d'alta freqüència entre 8 i 15 dies al mes, i quan és superior a 15 dies al mes, és a dir, més de la meitat dels dies, ja parlem de migranya crònica. Com he dit, la malaltia és una cosa dinàmica al llarg de la vida i un mateix pacient pot anar canviant èpoques en què té una migranya episòdica ben controlada en èpoques en què arriba a freqüències de migranya crònica que pot no anar bé amb alguns tractaments i necessitar teràpies més avançades. Anirà canviant al llarg de la vida.
Suposo, doctor, que això també, la duració d'aquests episodis de crisi també variarà en funció de la persona.
Exacte.
Aquesta seria la qüestió. I té cura?
Com a tal, per definició no té cura. És una malaltia genètica, és un cervell que funciona diferent i no es pot canviar de forma permanent. El que sí que es pot és controlar i intentar reduir això. Quan les èpoques més dolentes, les èpoques en què la freqüència és més elevada, intenta minimitzar-la amb l'ajuda necessària, sigui una ajuda de monitorització d'hàbits de vida, de tractaments preventius o del que convingui.
Gràcies. Estem parlant, almenys la OMS l'ha considerat com la 8a malaltia més discapacitant de la humanitat, la migranya. Clar, com hem avançat els darrers anys en el tractament i detecció de la migranya?
És veritat que cada cop més la investigació en cefalea, tot i que és escassa, ha anat creixent en els últims anys i s'han desenvolupat nous tractaments que han estat molt, molt útils. El fet de tenir migranya, el fet de tenir crisi, és de per si un factor cronificador de la malaltia i, per tant, tractar-la a temps i tractar-la bé és primordial, no? Llavors, és veritat que el disposar de més tractaments poder més eficaços que els que teníem fa 20 anys ha millorat probablement la qualitat de molts d'aquests pacients. Però tot i així, donada la gran prevalència de la malaltia, és probablement encara insuficient i necessiten més recursos per poder arribar a tots els pacients que ho necessiten. És una malaltia infradiagnosticada i que molts cops no es tracta tan aviat com ens agradaria.
Ah, infradiagnosticada, és a dir, que hi ha persones que poden tenir migranya i encara o no han anat al metge o no s'han tractat o senzillament ho suporten.
Exacte, exacte. Hi ha un gran percentatge de pacients que pateixen la seva migranya a casa seva. Hi ha un estigma social important que es considera només una migranya o només un mal de cap i mai han estat visitats per un neuròleg i diagnosticats com a tal. Moltes vegades, simplement coneixent quina malaltia tenen i sabent com funciona, probablement ja podrien canviar algunes coses de la seva vida que els permetria millorar el seu estat, ja sense parlar de tractaments en cas de que sigui necessari. Perquè sí, sembla ser que hi ha una gran proporció de pacients que encara no han estat diagnosticats.
Clar, ostres, això és interessant. Sobretot l'estigma social que feia referència suposo que és el que fa que no vagin, no, al metge o que intentin detectar-li o diagnosticar-li en aquest cas i tenir eines per superar-ho.
Exacte, els propis pacients per aquest estigma social li treuen importància al seu mal de cap. No volen fer-ho més gran el problema, no? I fins i tot també per la gent que els envolta, no? Que no poden identificar que realment això és una malaltia crònica que els suposa una incapacitat tan gran, no? A la feina només és un mal de cap, no? No hauria de justificar tanta incapacitat, però sí que la justifica.
Sí, no, la migranya és clarament pot ser incapacitant, això ho tenim clar en aquest cas, Doncs doctor Albert Muñoz, neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i donar llum sobre la migranya, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.